Al matí, amb Mireia Sanz.
A 2:15 del matí. Des de primera hora estem parlant del preu dels pisos de lloguer, perquè hem vist aquestes dades que publicava la Generalitat de Catalunya i que posen de manifest aquest increment de pràcticament un 7,5% més que l'any passat dels preus de lloguer a Sabadell. I a partir d'això, un dels debats que surt és si es surt més a compte comprar o bé llogar. Des de Comprar Casa RC Finques, especialitzats en la compra-venda, asseguren que encara surt més a compte adquirir un habitatge perquè el finançament és molt més favorable. En canvi, des de Fincamps diuen que actualment els interessos han crescut molt i el preu dels pisos també, de manera que ja no surt tant a compte com fa un parell o tres d'anys, quan els lloguers sí que creixien i el preu de la compra-venda estava aturat. Per acabar de sortir de dubtes, podem parlar amb en Benet Heredia, que és director de la regional del Vallès Occidental de la Banca Comercial de Banc Sabadell. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui en dia surt més a compte comprar un pis que no pas llogar-lo?
Tot depèn, eh? Això és una afirmació una mica agosarada. Depèn de la conjuntura de cada família, depèn si un té un estalvi inicial. El que sí que és evident és que els tipus actuals són baixos. Avui estem en tipus d'interès a mínims i una persona que tingui un mínim estalvi per fer front a l'entrada i a les despeses de la hipoteca es pot plantejar i pot ser molt beneficiós agafar ara mateix el crèdit hipotecari, repeteixo, a molts tipus, i a tipus fix, a ser possible, i li podria sortir a compte, sempre que estigui segur, eh? Ara està molt segur de lo que vol comprar i on vol comprar i la quantitat que pot dir, que té disponible per poder fer front a aquesta despesa.
A dia d'avui és més fàcil que un banc ens doni crèdits que no pas ho era en plena crisi econòmica?
Que en plena crisi sí, efectivament, eh? El que passa que tampoc estem tornant a èpoques anteriors, és a dir, avui el que sí que es demana és una mínima despesa, aproximadament com a mínim un 20% del valor de la compraventa de la vivenda, més les despeses necessàries per fer front a la compraventa. Actualment el tema de despeses ja, la nova llei de la part de la hipoteca, se fa càrrec al banc, per tant no cal que les disposi el client, però sí la part de lo que és la compraventa.
Els preus, aquest increment de preus del qual estàvem parlant tant de lloguer com de compra, entenc que des de Banc Sabadell també s'han detectat, també els ha arribat aquesta tendència de creixement de preus.
Sí, sí, és evident que en la millora econòmica, no a tot arreu igual, eh? Concretament el Vallès Occidental hi ha algun municipi, com pot ser Sant Cugat o el mateix Sabadell, que evidentment sí que ha anat pujant el preu d'una manera i en altres que no ha sigut així, eh? Però clar, venien d'uns preus baixos, eh? De la crisi. La crisi, com ha dit, va començar a finals del 2007, per tant ja són més de 10 anys i durant aquest temps han anat baixant els preus i ara ja fa temps que estan pujant. Va haver una època una mica més forta, fa un parell d'anys, però ara ja una mica més continguda, no? Jo crec que ara ja estem arribant amb uns preus raonables i alguns, evidentment, depèn de la zona, s'estan posant bastant cars.
En el cas de Sabadell ja estem, segons dades de la Generalitat, a 30 euros del que era en ple context de crisi l'any 2008. El camí ha de ser aquest? És a dir, els preus han de ser com abans de que esclatés la bombolla?
No, és a dir, jo crec que el que s'ha de ser és molt més selectiu, eh? I tot depèn. I també quan ha de prendre la decisió important, de comprar-se una vivenda o llogar-la, s'ha d'assessorar bé, eh? Però també jo, si em permeteu, amb la nostra línia de campanya de Ser on Siguis, tenim una plataforma, una pàgina web, seronsiguis.com, en la que realment el que intentem és, no cal que siguis client, pots entrar i el que es mira és que el client realment prengui la decisió correcta, miri si li va millor jugar, si li va millor comprar. Les diferents inclús es donen opcions de preu depenent de les zones, de preus de lloguer i de preus de compra-venta, no? I això és una decisió que s'ha de prendre amb molta consciència, amb molta cura i demanar assessorament a tot arreu. És una de les decisions més importants que prenem a la vida, la compra de la vivenda.
I quin paper han jugat les administracions públiques a l'hora de garantir que aquest preu d'habitatge sigui el que ha de ser i no estigui inflat pel mercat?
Això és un tema complex, perquè el que era la vivenda de protecció oficial pràcticament no es fa absolutament res avui en dia, que era una manera que tenien de controlar això, de regular una mica el mercat, i quan vas a la construcció lliure, doncs estem a lo de sempre. Depèn si el promotor compra ja el solar car, la construcció avui en dia ja no està tan cara, se poden fer una mica millor de preu, però evidentment sempre hi mana el mercat, eh? Aquí no el mercat i les zones i les predileccions de la gent és el que marca que val cada zona.
Manet Heredia, director de la Regional del Vallès Occidental de la Banca Comercial de Banc Sabadell, gràcies per haver-nos atès aquest matí.
Un plaer, a vosaltres.
Que vagi molt bé. Seguim parlant d'altres qüestions, perquè el cert és que llogar un pis a Sabadell a dia d'avui té un cost d'atenció 632,54 euros al mes, pràcticament un 7,5% més que l'any passat, quan el preu mitjà se situava als 589 euros, segons dades, això sí, de la Generalitat de Catalunya. Una xifra, però, que, com dèiem ara, és encara 30 euros inferior al que es pagava el 2008, abans de l'inici de la crisi econòmica. Aquest encariment de preus ha fet que els sabadellencs optin per comprar habitatges en lloc de llogar-ne. En parlem amb en Jaume Torres, que és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns i per acompanyar-nos. Li trasllado directament aquesta pregunta que formulava fa uns instants. A dia d'avui, els sabadellencs opten més per comprar o per llogar?
Aviam, en aquest moment s'opta més per llogar que no pas per comprar. Aviam, en relació amb això també cal dir que hi ha una mancança d'habitatge nou. Durant aquests anys de crisi s'ha construït poc, i la gent també, per qüestions de mobilitat laboral, la tendència de, sobretot de la gent jove, és més llogar que no pas comprar. Quant a la pregunta que has formulat abans, de que si en el regional de Banc de Sabadell en si era millor comprar o llogar, o en relació als preus que es paguen de lloguer i tal, potser en aquest sentit sí que jo m'agradaria també, com ha dit el de Banc de Sabadell, avui es demana com mínim que hi hagi un mica d'estalvi, que no financem el 100% de l'habitatge, sinó que ja demanen que cada un pugui tenir un estalvi per poder afrontar un mínim un 20% i poder, doncs, financiar aquest 80%. Si realment es té aquest 20%, finançament del 80%, potser sí que surt més a compte comprar que no pas llogar, en relació a el que pagaria de quota per amortitzar, en relació al preu del lloguer.
Allò que parlem moltes vegades, em surt una quota de 500 i el lloguer em sortiria per 800, no?
Exacte. Uh-huh. El que passa que, ja dic, has de tenir com mínim aquest estalvi per poder, doncs, afrontar aquest 20%. Anàvem una mica com antigament es havia fet. Vull dir, el que passa que abans de la crisi del que va començar el 2007, el finançament en aquests últims anys era del 100% o inclús més, perquè un aprofitava, doncs, per comprar-se un cotxe i tal en virtut d'aquest préstec hipotecari que un demanava, que no cobria només ja el propi pis, sinó que a més altres despeses. Això actualment ha canviat, per sort, i el que avui, doncs, els bancs també prenen bastanta més cura a l'hora de si miren més a l'hora de donar un préstec hipotecari, i demanen que hi hagi aquest estalvi. En quant al preu mitjà de lloguer que comentaves, a la Generalitat ens dona aquí a Sabadell actualment una mitjana de 632,54. Això són preus actuals. Nosaltres, des de la Càmera de la Propietat Urbana de Sabadell, també estem fent un quadre dels preus en relació a les diferents zones de Sabadell, els diferents barris. El preu mitjà que a nosaltres ens surt de l'últim trimestre de l'any 2018 ens surt a 663,67. Una mica per sobre,
damunt
d'aquest 632,54. Ara, si després aquest preu mitjà que ens surt a nosaltres el desglosem per barris, ens trobem que aquí, en el centre, l'Eix Macià, el preu mitjà està amb 731,44, en el barri de Gràcia i Can Feu, 634,70, Eixample Covadonga, 670,43, Creu Alta Concòrdia, 723,55, Marinals, Can Rull, Can Llong, 647,87, Can Oriac, Can Deu, 629,24, Creu Barberà, Campomor, Termes, 538,10, i Can Puigcerdà i Torre Romeu, 469,74. Aquest preu és el preu mitjà. Sí que aquí al centre hi ha preus de 800 i 900, però el preu mitjà del centre ens surt de 731,44, i la mitjana total ens surt d'aquests
67,
que són 30 euros una mica per
sobre. Clar, quan veiem aquestes dades ens cridava l'atenció, perquè l'Ajuntament, quan presentava aquest pla d'habitatge que presentava les darreres setmanes, ens deia que el preu mitjà se situava al voltant dels 880 euros. Veig que les dades que tenen a la Cambra van també en la línia de les dades de la Generalitat, no tant aquests 200 euros pràcticament de més que planteja l'Ajuntament.
Sí, vull dir, realment són dades més, jo diria, més reals, perquè estan basats en tots els contractes que nosaltres estem registrant, que són al final les dades que la Generalitat també està prenent per poder fer el càlcul d'aquest valor mitjà de preu de lloguer.
Pel que fa a l'últim any, ha notat un increment del nombre de contractes de lloguer que s'han signat?
Aquests últims anys s'han incrementat els contractes de lloguer que s'han anat signant. També ha influït molt que molts habitatges que estaven buits actualment han entrat al mercat de lloguer, i això també afavoreix una mica que la discrepància sempre hi ha hagut aquí entre oferta i demanda. Actualment, què està passant? Que hi ha molta demanda i poca oferta, i això és el que ha provocat aquesta alça de preus. El que passa que dins d'aquests parcs d'habitatges que han entrat en el lloguer, doncs també s'ha d'incloure tots aquests habitatges que estaven tancats i que, doncs, bueno, per la política que hagi, o per la política o per la por, doncs han entrat en aquest mercat de lloguer. Dic política i por perquè a vegades també, doncs, un habitatge tancat, hi ha el perill de l'ocupació, etc., i això també crea un neguit en el propietari que afavoreix de que els habitatges es posin en el mercat de lloguer.
De fet, és una de les qüestions que també li volia preguntar, perquè aquest increment de preus del lloguer l'hem de atribuir en certa manera només al mercat, és a dir, una llei d'oferta i demanda de hi ha menys pisos, hi ha molta gent que vol llogar pis, per tant el preu puja, o hi ha d'altres causes que vostè creu que tenen a veure o que expliquen aquest increment del preu?
No, jo crec que aquest és el que realment ha provocat aquesta alça, és aquesta, doncs, discrepància entre la diferència entre oferta i demanda, eh? El que passa que, com t'he comentat, preus, o sigui, hi ha una mancança d'habitatge, ja sigui de compra-venta i tal, durant aquests anys s'ha construït poc. I la veritat és que també, a vegades, ens poden dictar moltes normes per fomentar el que entri en el parc més habitatges, però també des de l'administració també es podrien fer moltes coses que a vegades no es fan. I aquí, doncs, per posar-te un exemple, vull dir que tu, en un procés constructiu, esclar, no estem en un procés de fabricació industrial que un producte en pocs dies surt i ha elaborat, sinó que tot un procés de construcció, doncs, comporta, doncs, un projecte, unes llicències, un procés de construcció que pot durar un parell d'anys, o sigui que ens anem ben bé des del moment que hi ha una promoció fins que no s'entrega, poden passar 3 anys o 3 anys i pico, tal. En aquest sentit, sí que aquí jo m'agradaria, doncs, retreure a les administracions públiques que podrien fomentar una mica, doncs, retallar aquest període, sempre i quan, doncs, unes llicències d'obres no tardessin el que estan tardant actualment. Que demanar una llicència pot ser ben bé un any, entre llicències de l'Ajuntament, entre bombers, entre l'ENA. Vull dir, això és un calvari.
Ara hi anirem a aquest aspecte, que també m'agradarà abordar també el paper que ha de tenir l'administració, però hem sentit parlar i molt de la llei. Hem sentit a parlar molt de la llei aquesta que reduïa dels 5 anys els contractes de lloguer fins als 3 anys i posar-la en el centre del debat i en el centre de la causa també per aquest increment de preus. Què hi diria?
Aviam, el fet de que fins ara els contractes fossin com mínim per aquests 3 anys, això també ha provocat una alça dels preus. La veritat és que ningú va entendre perquè inicialment la llei ja preveia 5 anys i de cop i volta van fer van reduir el 2013, van reduir a 3 anys. I què provoca això? Que quan el contracte expira o vens, després d'aquests 3 anys, el que passava fins ara és que el contracte, si no es deia res, renovava per un any. Però, com que hi havia una diferència de preus entre el preu que pagava el llogater amb el preu que llavors estava vigent en el mercat, el que també això ha comportat és que a l'expiració d'aquest període de 3 anys el propietari tenia el desig d'incrementar el preu de lloguer. I això, vulguis que no, ha distorsionat una mica tot el que és el mercat. I jo crec que en aquest sentit sí que nosaltres sempre hem defensat que els contractes tinguin molta més estabilitat, tant com pel propietari com pel llogater. En aquest cas, el fet de que els contractes siguin per 5 anys quan són persones físiques ens sembla una mesura molt correcta, és que ja no s'hagués tingut que modificar.
I, de fet, m'explicava ara que el 6 de maig ha entrat en vigència aquest tornar enrere, no? Aquest tornar als contractes de 5 anys. Creu que això acabarà amb aquesta sensació de bombolla immobiliària, de bombolla de lloguer que hi ha en certs sectors de la societat?
Acabar no ho sé, però que ajudarà, probablement sí. Per el que dèiem, vull dir, el fet de que un propietari llogui per 5 anys i que l'índex de referència en quant a possibles increments estigui una mica vinculat amb l'IPC, això provoca que almenys durant aquests 5 anys hi haurà una estabilitat en quant al pagament del preu del lloguer. Un cop passat aquests 5 anys, si no es diu res, a diferència de la llei anterior, ara es prorrogarà per 3 anys, abans es prorrogava per un any.
I això afecta els contractes que ja estan en vigència? És a dir, aquells contractes que ja tenen data de caducitat a agost d'any 2020, s'amplien automàticament 2 anys o segueixen amb aquesta caducitat?
No, la llei no té efectes retroactius. O sigui, la llei s'aplicarà
a tots els contractes que signin a dia d'avui.
Que signin a partir del dia d'avui. El que passa que amb això, esclar, haurem de tenir molta cura els advocats per veure la data en què s'ha signat aquest contracte de lloguer, per saber quina és la legislació que se'ls hi aplica. Perquè inclús ara al desembre, quan va sortir o va intentar inicialment mitjançar un decret llei modificar la llei d'arrendaments urbans, que després no es va convalidar, i és clar, però tot i que no s'hagi convalidat, durant aquest mes va estar vigent aquest decret llei. O sigui que ara hem de mirar, vull dir, bueno, els advocats tenim que tenir la cura de mirar doncs, la data del contracte per saber quina és la legislació que se li aplica. Vull dir, per tant, els nous contractes són els que regularan amb aquesta nova legislació, però els anteriors els segueix aplicant la llei que estava vigent en aquell moment quan es va signar el contracte.
Per tant, se seguiran produint aquestes renovacions amb augments de preu que durant X anys, perquè encara circularà o funcionarà la normativa anterior. Li volia preguntar, vostè té la sensació que hi ha una bombolla del lloguer?
No. La sensació d'una bombolla de lloguer, no. Els preus van pujant, però tot i així, diguéssim, en relació als preus del 2007, doncs jo diria que encara estan una mica per sota.
Clar, aquí és on volia anar. Segons les dades que tenim de la Generalitat, que l'últim estudi que hem pogut accedir és de l'any 2008, encara queden el preu dels lloguers any 2018, respecte a aquests 10 anys enrere, encara és 30 euros inferior al que era el 2008. És cap on hem d'anar? És a dir, hem d'arribar a aquests valors de 2008 o la idea és que el mercat s'autoreguli abans tenint en compte que els valors de 2008 eren els que es va acordar que eren inflats i que eren fruit de la fruit de la situació en la que es vivia a nivell econòmic?
Jo crec que, aviam, que en aquest moment no hi ha bombolla i els preus on hem d'arribar no, tampoc crec que siguin aquests del no tenim que posar com a referència els del 2007 o 2008, sinó que el mercat ha d'intentar per si mateix regular-se. I amb això doncs, crec que aquesta nova modificació fomentarà de que els lloguers siguin més estables. Jo crec que la línia és bona.
També s'ha parlat molt de si les administracions han d'establir un topall de preu de lloguer, allò de dir a partir d'aquí ja estem anant en contra del mercat o estem anant cap a l'especulació, no? Estem sent especulatius. S'havia parlat molt, de fet es fan alguns països europeus i aquí sembla que és un debat que està damunt la taula, no sé des de la cambra com veuen aquesta opció.
Nosaltres creiem que en aquest sentit amb un liberalisme, o sigui que sigui el propi mercat el que regula. Això sense perjudici de que des de l'administració es puguin fer polítiques en relació amb els habitatges protegits, etc, que també aquí els hi toca molt a fer, perquè també d'habitatge protegit n'hi ha poc en relació al que és Europa, per tant ens volem assemblar amb ells i en canvi amb el que ens interessa i amb altres coses, vull dir, el que fem és propagar molt però fer poc. I aquí sí que hi ha mancança d'habitatge de protecció oficial que d'alguna manera és el que regulen doncs, els preus, si hi ha uns preus taxats en quant a venda, lloguer, etc. I aquí el que hi ha és que li toca en aquest sentit fomentar la promoció d'aquests habitatges per part de, sobretot de les administracions públiques.
Clar, aquí també li volia preguntar, la feina de l'administració pública ha de ser a través de fomentant aquestes promocions d'habitatge públic, també dotant, perquè per exemple en aquest pla local de l'habitatge es parlava de la situació del parc d'habitatges de Sabadell, que és molt envellit, i es parlava doncs, de donar ajudes per fer rehabilitacions d'habitatges. No sé si també ha de ser el camí perquè tots aquests habitatges en condicions a vegades doncs, de difícil de vendre o de llogar puguin arribar també al mercat.
Sí, fer una política de rehabilitació és bona, perquè sobretot amb aquests habitatges que dèiem que a vegades estan buits, doncs fomentar la rehabilitació perquè entren al parc de lloguer, això sempre és positiu. En aquest sentit, doncs, jo també, vull dir, fomentar aquesta política també és bona. Des de la Càmera alguna, havíem fet alguna vegada també algun pla de, que en dèiem de REBA, que representava, doncs, que obteníem un crèdit a través d'una entitat bancària, un crèdit hipotecari, per poder fer aquesta rehabilitació i després posar-ho al mercat de lloguer i amb el que pagar cobraves del preu de lloguer poder usar aquest crèdit que s'havia demanat durant 3-5 anys, segons la rehabilitació, el cost que tingués, i poder, diguéssim, fomentar, doncs, entre aquesta entrada d'aquests habitatges, doncs, que estaven, doncs, buits, principalment per la falta de rehabilitació, perquè no reunien les condicions aptes d'habitabilitat.
Mm-hmm. També es parlava en aquest pla local d'habitatge d'incrementar en un 32% la reserva de sòl de noves construccions per habitatge protegit. Seria un bon mecanisme, al seu parer?
Jo no crec que sigui el mecanisme sigui aquest. Ara, sí que potser altres mecanismes que podrien ser d'utilització i per part de l'administració no s'utilitzen gaire, és el fet de tanteig i retracte. Aviam, el fet de que l'administració pogués exercitar el dret de tanteig i retracte, sobretot en aquests anys que hi ha
hagut...
Què
és aquest dret, perdoni? En què consisteix?
El dret preferent d'adquirir quan es fa una enajenació o una compraventa.
Uh-huh.
Per exemple, quan estem parlant de fons d'inversió, que hi havia aquests paquets d'habitatges que a vegades els bancs transmitien en aquests fons, la possibilitat de que l'administració pel mateix preu s'ho pogués quedar.
Uh-huh.
Això és el dret de tanteig i retracte. El tanteig és quedar-s'ho abans, el retracte és quedar-s'ho un cop s'ha fet l'operació dins d'un plaç.
Clar, per evitar que aquestes fons d'inversió en facin especulació.
Exacte. Perquè si fons d'inversió en aquest cas especulava, tenies la possibilitat de que pel mateix preu l'administració pogués adquirir tots aquests immobles. I això crec que ha sigut una oportunitat que s'ha deixat escapar per part de l'administració.
Uh-huh. No sé si la situació del lloguer s'assembla gaire a la situació que hi ha en el cas de la venda, per les dades que tenen des de la Cambra, que sé que són poques, que es treballen sobretot en l'àmbit del lloguer, però perquè els arriba des de la situació del que és la venda d'immobles, creuen que també s'està produint aquest increment de preus?
Sí, crec que s'està produint, i et diria que per sobre del que és el preu de lloguer. Perquè si dèiem que hi ha una diferència entre oferta i demanda en lloguer, en venda encara és pitjor. Diguéssim, durant aquests anys el procés constructiu, el que s'ha construït ha sigut molt poc, i és el que t'he comentat abans, que per molt que comencem, esclar, tot el procés dura 3 anys. Estem veient ara com s'estan fent alguna que altra més promocions que abans, i que aquestes promocions, abans de ser entregades, ja han sigut vengudes. O sigui, quasi totes les promocions que s'estan fent actualment s'estan venent sobre el plano i abans d'acabar ja s'han vengut el 100%. I això què provoca? Jo crec que una alça de preus.
Uh-huh. Perquè hi ha molta necessitat de comprar? O hi ha gent amb ganes de comprar?
Hi ha gent amb ganes de comprar i poc pis per vendre.
I per tant la solució, deia abans, o el que vostès creuen que es podria fer, és agilitzar una mica els permisos.
Exacte. En aquest sentit, l'administració sí que podria col·laborar, doncs, que una llicència d'obres no durés, doncs, un període d'un, com actualment està passant, doncs, que des del moment que la demanes fins que l'obtens passa ben bé un any.
I sobretot el que es compra són pisos de compra-venda, és a dir, de segona mà, en aquest cas?
El mercat de segona mà també, vull dir, la veritat és que està molt actiu, però també per la mateixa raó, perquè no hi ha pis nou, perquè el mercat de segona mà també és molt actiu i els preus també en aquests últims temps s'han incrementat considerablement.
Li comentava això perquè hem trobat dades de l'any 2018 doncs de l'Observatori Local que parla de que s'han venut a Sabadell 2.261, s'han fet 2.261 contractes de compra-venda i un 86% d'ells d'habitatge usat. Per tant, una mica la línia del que deia, no? d'aquest espai molt important, doncs, de la gent que opta per comprar habitatge de segona mà.
Clar, el 86%, perquè si no hi ha habitatge nou, la gent opta per l'habitatge de segona mà. Però per aquesta raó, si hi hagués més habitatge nou, aquest 80% baixaria en relació al pis nou.
Clar, sí, és que perquè de lliure, per tant, d'habitatge nou és un 11%, segons aquestes dades, i un 2,5% d'habitatge protegit, per tant...
És que no n'hi ha més. L'11 és el que s'està construint. I potser ara s'estan agilitzant una sèrie de projectes que esperem que quan més aviat entrin al mercat millor.
Doncs el que ens tocarà veure segurament serà si hi ha aquestes obres o no als carrers de Sabadell, que són molt visibles aquestes promocions. Senyor Jaume Torres, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Sí, encantat.
Que vagi molt bé.